107.0 FM.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Camarero, senyor. Camarero, senyor. ¿Qué hay para hoy, senyor? Un buen menú. Solo mi asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígado,
liebre, chateaubriand. Solo mi asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas,
gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas,
gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos
pollo asau,
con ensalada,
buen menú, señor.
Tenemos pollo asau, con ensalada,
buen menú,
señor.
Frescos calamares, gallo, pescadilla,
pescadillas,
salmonetes,
bacalao,
alabica y atún,
besugo,
almejas, truchas, sábalo, langosta,
al América,
y faisán relleno, pavo, asau.
Passen 7 minuts i escaig de les 11 del matí i aquestes cites amb Vinzeun són musicals perquè comencem i acabem amb música. Avui la responsable de la cançó és la Cecília Gené. Bon dia, Cecília.
Bon dia.
Menjaven, no?, en aquesta cançó? Anaven sortint tot de menges?
Sí, és com si estiguessin cantant un menú d'un restaurant, no?, i perquè al principi parla que hi ha el client, no?, que li demana al cambrer què hi ha avui, no?, i van cantant, tota la cançó és cantar el menú. I l'he escollit perquè avui parlarem d'un llibre que ens vindrà a presentar demà la seva autora, que es titula Cuina, teatre, modernitat, Barcelona, 1888-1918, és un títol llarg, però parla de menjar, i m'ha semblat adient, tot i que és una cançó que potser les menges tenen més relació amb el País Basc, no?, però sí que hi ha alguns plats que són de tendència francesa i aquí sí que entronca una mica amb el que parla l'Eva al llibre, no?, d'una mica aquesta tradició francesa del menjar que arriba a Barcelona, doncs, just més o menys pel 1888.
I com es diu el grup i la cançó, per si ha agradat?
El grup en concret, aquest, perquè hi ha diverses versions, és el Golden Apple Quartet i la cançó es diu El Menú. És una cançó que pela.
Seguim fent presentacions perquè també ens acompanya als estudis de Ràdio Vilafranca la Jordina Scala, bibliotecària del Centre de Documentació de Vinzeum. Ben tornada.
Gràcies, Sílvia. Bon dia.
Parlem d'aquest llibre de l'Eva Soumell, a la que saludem d'aquí a uns minuts, perquè és l'última presentació del cicle Llibres de mi. Demà acabeu.
Demà acabem, sí, acabem un cicle que el vam iniciar el 7 d'octubre. Recordo que vaig venir aquí també a presentar-lo. L'iniciàvem amb el llibre Botella 18 del Ferran Centelles, del Somelier Ferran Centelles. I bé, serà el quart llibre. Només apuntar que aquests cicles de vi és, no?, una activitat que des del museu, doncs, intentem programar any rere any perquè hi creiem, perquè és una activitat que relaciona llibres i vi, i l'hem de fer.
I per no, perquè toca.
Perquè toca, però perquè ens agrada, sobretot, eh? Ens agrada, doncs, això, aquesta fusió, no?, entre la literatura i el vi, o la vinya, sempre m'agrada fer...
Habitualment, potser l'hem fet fent una presentació al trimestre o
més espaiat, no?
Sí, correcte.
I ara a la tardor, com que tot apuntava que podíem fer més coses, doncs hem volgut concentrar en un sol mes, en una presentació setmanal, no?, un cicle que potser hagués pogut fer-se allò al llarg de l'any, no?, però...
Segurament hi tornarem, sí, a esponjar-ho una mica.
Què vau pensar? Per si hem de fer marxa enrere, millor som-hi, no? És que hi ha hagut una eclosió aquesta tardor. Però
no, sí. Més que res, perquè es van acumular tota una sèrie de propostes, no? De no poder, sí, fer, ja tenies una llista i dius, vinga, ens hi posem. I...
Sí, perquè si no, clar, si ho fem un altre trimestre no haguéssim acabat fins l'any vinent, no? Sí.
Jordina, posa'ns una mica en context amb aquesta última presentació, aquest volum Cuina, Teatre i Modernitat, Barcelona, 1888-1918, de l'Eva Saumell.
Bueno, en tot cas, ho faig potser jo millor.
Vinga.
L'Eva Saumell, que és vilafranquina, va escriure un llibre sobre... Jo crec que té... Hi ha també la part teatral, perquè ella va fer la carrera a l'Institut del Teatre i és actriu, també. De fet, depèn de com, no? Es defineix com a artista o com a actriu o...
Fins i tot hi llegi també investigadora teatral. Ara sí, li demanarem,
sí. Sí. Va fer aquest estudi, no?, sobre com la Barcelona de tombants de segle, no?, i es va modernitzant, i com que ve del món del teatre, doncs hi posa el teatre, però se n'adona que el teatre amb la cuina, no?, el té molt a veure i està molt relacionat amb aquesta Barcelona que passa de ser una ciutat... no diria medieval, perquè tampoc és això, però amb la industrialització, no?, i com es modernitza, i hi ha una part de classe alta, però també les classes baixes, no? Vull dir, com tot això es trasllada a una ciutat, el que s'entén com una ciutat moderna, vinculat, doncs, a la nostra capital, amb unes dates molt concretes, perquè també, doncs, el 1888 es fa una gran exposició a Barcelona, que és un moment important, no? Però bé, que ens expliqui ella millor l'acotament d'aquestes dates.
I tant. Saludem l'Eva Saumell. Molt bon dia. Eva, bon dia.
Bon dia. Em sentiu?
Sí, perfectament.
Val.
Escolta, com t'agrada definir-te, perquè nosaltres ja hem anat posant adjectius i noms i ens agradaria que ens ho diguessis tu.
A mi m'agrada definir-me com a artista pedagoga.
Artista pedagoga.
Sí, és un terme d'un pedagog del Quebec, però sí, jo soc un artista, perquè els artistes som artesans, artesans de les paraules, artesans de les taules, artesans de les cuines, dels teatres i... no sé, deixem-ho així.
Vinga. Com sorgeix aquest llibre on agrupes aquest triangle cuina, teatre i modernitat?
Jo moltes vegades penso, així mig en broma, que va ser per aprofitar la meva biblioteca gastronòmica i la biblioteca teatral.
Sí.
Ostres, a veure, tinc centenars de llibres d'un àmbit i centenars de llibres d'un altre i que per no haver-me de comprar més, aprofitem-ho, no? Això és la broma que fa. No, després va ser a principis d'aquest segle XXI que hi havia un boom de teatre que parlava de cuina, anessis a veure l'espectacle que anessis a veure, o es cuinava l'escenari, o es parlava de les cuines del món, del world food, de les noves modes alimentàries, i em vaig preguntar, dic, com és que la cuina s'ha introduït en el teatre? Com és que les taules dels restaurants, dels menjadors, s'han introduït a les taules dels escenaris, no? I llavors en un primer estudi vaig analitzar les obres de teatre gastronòmiques, podríem dir-ne, que d'aquest segle XXI, i després vaig anar més enllà, vaig fer un salt temporal i dic, això no ve de nou, això ja ha d'haver passat, i vaig descobrir que més de 100 anys abans ja passava. I aquest és aquesta crònica dramàtico-gastronòmica de la Barcelona modernista, no?, que tracta el llibre.
I per què aquests 30 anys?
Perquè són dues dates molt importants. Barcelona, arran de l'Exposició Universal, les modernitza, s'emmiralla en les capitals europees, sobretot París. Barcelona l'arriben a anomenar els Yankees d'Espanya, els barcelonins són els Yankees d'Espanya per la premsa estrangera, i el 1918 és el final de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, i el 1919 també després es fa el primer congrés de turisme de Catalunya. Són 30 anys en què Barcelona va patir i va assaborir uns canvis brutals, i trobo que era... Bueno, perquè quan fas un estudi has d'acotar, perquè és que si no és un no acabar. També podria haver acabat al final de la dictadura del Primo de Rivera el 1930, podria haver acabat al final de la Guerra Civil el 1939, a la postguerra, i llavors t'has d'acotar perquè els que investiguem tenim tendència a allargar, 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 i si no et poses uns límits temporals no acabes mai, no acabes mai, perquè i ara jo vaig llegint per la presentació de mai i dic, ostres, m'he deixat això, podria haver posat allò, he descobert una obra nova, és,
bueno, no parar.
És un vici, també, és el vici de la lectura i de l'escriptura i de la investigació, no? Un vici sa, diguem-ho així.
I tant, molt sa. Per tant, Eva, hi pot haver una segona part perfectament d'aquest cuina, teatre i modernitat.
Segona, tercera, quarta, sí, sí. Fins al 2000, que va ser el que vaig començar, mira quants anys queden, no?
Sí, sí.
Ara, 82, potser, 80 anys d'investigació, sí, sí. I després haurem de... Disculpa, llavors la darrera part ja seria la investigació de la cuina i el teatre postpandèmic, que també s'està modificant la manera de menjar, la manera de relacionar-se amb l'alimentació.
En aquest període que estudies, el llibre, entre 1888 i 1919, quins canvis tan importants que deies arriben, quines novetats es produeixen? Un tastet.
Sobretot la influència francesa. Barcelona sense Salles.
Sí?
Els restaurants de luxe, tots aquells que poden trepitjar la burgesia, perquè aquí hauríem de diferenciar entre la burgesia i el proletariat, no? Per dir-ho així planament.
Ras i curt, sí.
Sí, ras i curt, burgesia, pobres i rics. Deixem-ho així, com sempre. No? Això és una cosa que es va
perpetuant,
no? És universal i eterna. Barcelona, per influència del Bastí, de tots aquests francesos que havien fugit de la Revolució, comencen el Bastí, comença a canviar la seva manera de vestir i va modificant la seva manera de menjar. S'obren restaurants de luxe, sobretot a l'artèria principal de Barcelona, que són les Rambles, i tots els menús que es troben en arxius, a l'Arxiu Històric, al Museu Marès, al Museu Víctor Balaguer, estan redactats en francès. Però era igual que tu sabessis parlar francès. El que tocava era redactar un francès. Tu potser menjaves i no sabies què menjaves. Però com que estava redactat en francès, doncs mira, ja, això ja et dona una categoria. No? Ja entres dins d'aquest món, dins d'aquest món burgès. No? I per altra banda, Barcelona era una ciutat distòpica, evidentment, com moltes altres capitals i com molts altres països. Hi havia els pobres que estaven condemnats, doncs, al bacallà, a les arengades i a la carn de dissabte, que era, bueno, el que quedava dels mercats, quan tancaven els mercats el dissabte, doncs eren, doncs, pallaringues, greixos i ossos, no? I aquesta realitat bicèfala de Barcelona és la que es reflecteix i és la que va ser molt, molt bèstia durant aquest període, perquè les diferències socials eren terrorífiques, eren bàrbares.
I, en canvi, ara el bacallà va al preu que va.
Sí, clar.
Com ha canviat?
El bacallà va al preu que va i tot el que en diguem, tota la cuina de menuts també s'ha posat de moda, no? Perquè allò que els francesos en diu la cuisine canalla, no? Aquesta cuina amb això, canalla, marrana, no? També era una cosa que amb la qual estaven condemnats els pobres, les classes més baixes, i ara també hi ha restaurants que només serveixen aquest tipus d'ingredients, no? De plats cuinats amb aquest tipus d'ingredients, no? I dius, perdona, què passa? A Barcelona hi havia vagues, i hi va haver vagues pels drets arenzalaris del bacallà, pel pujada del preu del bacallà, de les patates, no? Ja ara el paguem a preu d'or.
Sí, sí. I el teatre com entoma aquestes novetats, aquesta realitat, aquesta influència francesa?
Aquest és un dels altres vèrtexs, no?, d'aquest triangle que és cuina, teatre i modernitat. Aquesta modernitat que modifica els hàbits alimentaris dels barcelonins es reflecteix en el teatre, des del teatre de Pitarra fins al teatre, als quadres de costums de Emili Vilanova, en què retrata el barri de la Ribera, el barri vell de Barcelona, la introducció de l'ast, per fer pollastres a l'ast, la sabem gràcies a Emili Vilanova. Uh-huh. I també un altre autor molt, molt interessant, però molt oblidat, perquè va dedicar totes les seves obres als gitanos, és Xuli Vallmitjana, i després el gran, el deus ex machina, el déu del teatre, és Santiago Rossinyol, no? Amb quatre obres, que són el cos central del llibre, són quatre obres de Rossinyol, escrites entre 1905 i 1908, que reflecteixen, doncs, la gana del poble pobre, que reflecteixen la monomania gastronòmica, per dir-ho d'una manera, no? aquest règim alimentari únic i modificable que pateixen els pobres. En una altra obra, el que explica és la introducció del vegetarianisme, el 1908 a Barcelona, pel doctor Falp i Plana.
Ah, sí?
I tots els acòlits i els seguidors, és un quadre de costums vegetarians que es diu El triomf de la carn. I és un senyor que aprofitant la moda vegetariana i la creació de la Lliga Vegetariana de Catalunya el 1908, decideix posar una dispensa vegetariana. Perquè toca, no? Llavors, l'únic que dona són verduretes, però clar, la seva dona està defallida perquè només menjant bledes i cigrons, ella, bueno, resa perquè entri un bistec, no? I Rossinyol critica aquest dogmatisme dels vegetarians d'aquest principi de segle, no? Llavors, l'altra obra és el que denuncia Rossinyol, és la pujada al poder d'Alejandro Leroux, el líder republicà i que va crear les meriendes fraternales, no? Un populista que mentre s'anava a la muntanya pelada a fer propaganda, a fer el seu populisme que tocava, anava bevent ampolles de xampany mum, el suït. Ell s'enduia el llonguet amb la truita, sí, a la muntanya pelada, però quan estava a Barcelona s'afartava i bevia fins al límit i sospitats, perquè també tenia fama de beberri, de dionís, de xampanyístic, per dir-ho d'alguna manera, el suït, que era un dels restaurants més elitistes de Barcelona de l'època. I l'última obra es titula Super Tangó, i denuncia els vicis d'aquesta Barcelona noctàmbula i matinàmbula que tenien lloc els cafès concert. I és... I entremig d'altres autors, Carles Soldevila, Maria Escriu, d'altres autors que han tractat, que han introduït aquests canvis manducatoris i beberris, per dir-ho d'una altra manera, que van succeir a la Barcelona d'aquesta època, no? Com la introducció del vermut, o l'aparició de les cerveses, també els dos corrents durant aquests anys, del 1914 al 1918, Barcelona, hi havia dos corrents polítics, hi havia els aliadòfils i els germanòfils, i això també Rossinyol ho mostra en aquesta última obra de Super Tangó, perquè hi ha població alemanya que només veu cervesa i van demanant bocs, però 20, 30, 40 bocs, i població francesa o defensora dels francesos, no?, durant el conflicte bèl·lic, a través de cantants de couplet. No? És un món, és un món que no s'acaba. Vas descobrint coses.
Apassionant, sí, sí.
Apassionant, sí, a mi m'apassiona.
Es nota, es nota. Sí. Eva, ens ha agradat molt compartir aquesta estoneta, però la cita és demà per clausurar aquest llibre de via, a 7:45 a l'Auditori de Vinzeu. Me'n retrobem allà.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
I seguim en aquesta secció amb els companys i amics de Vinzeum i volem recordar que s'acaba la convocatòria per presentar propostes a la vuitena edició de la beca Emili Giralt i Reventós. Darrers dies, no, Jordina?
Sí, correcte, Sílvia. És divendres que ve, el 5 de novembre, és el darrer dia per presentar les propostes a la vuitena beca, com bé has dit. Les bases estan a la pàgina web de Vinzeum, per tant, tota aquella persona o persones interessades en fer-nos arribar a la proposta, doncs tenen tots els detalls a la pàgina web. Potser bé, només recordar, no?, el sentit d'aquesta beca, que és una beca que s'otorga el millor projecte que versi sobre les cultures de la vinya i el vi des d'un punt de vista més aviat humanístic i social, val? No tan científic, no? Sobre les cultures de la vinya i el vi, naturalment. Ha de ser un projecte elaborat en català, crec que la memòria final està elaborada en català, i la persona que guanya el projecte doncs, té tot un any per desenvolupar la recerca amb una dotació de 3.000 euros. Tal com hem recordat, el període per presentar els originals és el 5 de novembre, a partir d'aquí s'inicia el calendari, que és al cap d'un mes es convoca la reunió del jurat, i principis d'any, doncs ja se sap la persona, o persones, perquè també pot ser un equip, guanyador d'aquesta proposta.
I el que es presenta, la proposta que es presenta, no és tant la recerca com el projecte d'aquesta recerca,
correcte,
perquè després la beca et permet aquest any,
correcte,
remunerat per anar desenvolupant el treball.
Correcte. Un dels requisits per presentar aquesta, en el projecte és exposar la metodologia, és a dir, com, no?, tu penses elaborar aquest treball de recerca amb un calendari. És a dir, una mica, doncs, aquest treball, no?, mínim de planificació per assegurar-te que arribes al cap d'un any a tenir el projecte enllestit.
I el guanyador tindrà un tutor que anirà supervisant aquesta tasca.
Sí, de fet, el tutor, és a dir, quan es presenten les bases ja s'especifica que el projecte ha d'anar acompanyat del currículum del sol·licitant o sol·licitants, més un currículum del tutor, val? D'una persona que ha de, és a dir, quan la persona guanyadora porta 6 mesos d'aquesta beca, aquest tutor elabora un informe dient tot va bé, o tot no va bé, o res va bé, perdó, no? I ens dona, és una mínima garantia, doncs, de que allò s'està desenvolupant segons el que s'havia estipulat en el projecte. Per nosaltres és una garantia que hi hagi aquesta figura. I he de comentar que en les reunions de deliberació del jurat, jo com a secretària hi he assistit a totes, doncs es valora els dos currículums, eh? Que es tenen en compte.
Sí. I curiositat total, eh? Queden una setmana llarga, ja hi ha propostes o tothom s'espera a última hora?
Tothom s'espera a última hora.
Sí.
N'ha arribat una, però és l'habitual. Jo l'he fullejat i és una proposta que a mi m'encanta, per tant...
Estic ja com molt... estàs content.
Espavileu els altres,
estic, no?, molt content. No, jo només puc dir m'agrada o no m'agrada, eh? No,
no, només no tinc, tens vot.
No tinc vot, només tinc veu.
Doncs el proper dia 5 acaba aquest termini per presentar les vostres propostes a la 8a beca Emili Giralt i Reventós. I tornant d'aquest pont de Tots Sants, dimarts mateix... Hi ha pantalla Vinzeum, oi, Cecília?
Sí, tenim pantalla Vinzeum amb una pel·lícula del cicle d'audiovisuals de muntanya que es diu Valhalla i que parla sobre una nova ruta que va obrir un català, l'Edu Marín, a la Xina, al Gran Arc de Guetu. Per veure pel·lícula d'imatge bonica, no?, espectacular, no?, de muntanya.
Gràcies a totes dues per acompanyar-nos aquest dimecres i bona castanyada.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Patates fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, sopa de albondiguillas.
Són els Golden Apple Quartet, amb els quals ens han proposat avui des de Vinzeum obrir, i ara tanquem perquè són 11:45 i arriben les notícies.
Caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin.
Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest darrer repàs a les notícies d'àmbit comarcal del Penedès en xarxa per avui i ho comencem parlant-vos de l'Arbós, que s'adhereix a l'acord marc per la presentació conjunta de projectes i actuacions per l'obtenció dels fons socials europeus. Aquesta iniciativa està liderada per Calafell i pretén articular fórmules de col·laboració i cooperació conjuntes entre diferents municipis de la comarca del Baix Penedès. L'Ajuntament de l'Arbós es va adherir amb els vots favorables de tots els grups polítics de la Corporació Municipal al document marc per l'adhesió lliure de municipis a la comarca, interessats en l'elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l'ajuda financera del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. Aquest document marc té l'objectiu d'articular formes de col·laboració i cooperació conjuntes al Baix Penedès per l'elaboració, redacció, tramitació de projectes i actuacions que siguin susceptibles de recepció d'ajuda financera per part dels diferents fons de la Unió Europea que s'agrupen en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Endavant amb el mecanisme. Hem de parlar-vos també d'obres a la carretera d'accés a la Munia des de les Casetes. Des d'aquest dilluns s'estan fent els treballs de pavimentació de la carretera BB-2176 en el tram comprès entre la rotonda de Cal Jansà a les Casetes i fins al final de l'avinguda de Penedès a la Munia. Els treballs consisteixen en la reparació prèvia dels desperfectes puntuals i, posteriorment, l'extensió en tot l'ample de la calçada d'una capa de mescla botimosa. També es reposarà la senyalització horitzontal afectada. Els treballs es realitzen en horari de 8 del matí a les 7 de la tarda i està previst que acabin aquest mateix divendres. I aquest divendres arriba a Cal Bolet Sandra, un thriller escrit i dirigit per la penedesenca Daniela Feixas. El muntatge, marcat en el segell com a casa, es podrà veure a partir de les 8 del vespre i és l'obra guanyadora del 28è Premi SGAE de Teatre 2019. Explica la història d'un escriptor d'èxit que porta una vida voluntàriament solitària i un dia rep la visita d'una nena que capgira la seva vida de dalt a baix. La nena apareix una nit i salta a la tanca del jardí fugint d'alguna cosa. L'home, fascinat per aquesta criatura misteriosa, que sembla sortida d'una de les seves novel·les policíaques, acaba cedint i deixa que passi la nit al seu jardí. El vincle que es forjarà entre els dos personatges va creixent al llarg de l'obra. Sandra es va estrenar a Barcelona mentre durava el confinament comarcal. Després de l'espectacle, el públic de l'obra podrà assistir a la tertúlia que conduirà la periodista Ariana Caballero en presència de Daniela Feixas i l'equip actoral. I anem ara a la informació esportiva per explicar-vos que el Noia d'hoquei patins s'imposa al Reus per 6-1 i encadena 5 victòries consecutives. Malgrat les baixes d'Adrià Ballart, Eloi Mitjans per lesió i la de Xavi Costa per sanció, els de la capital del Cava van dominar el partit de principi a fi i van obrir la llauna ja al minut 9 amb un gol de Toni Salvador. El capità Aleix Esteller, un minut després, seria l'encarregat de posar el 2-0 al marcador per encarar el camí cap als vestidors. A la represa, el Noia va continuar l'exhibició amb els gols de Jordi Bargalló des del punt de penal i Roc Pujades aprofitant un refús. Checo Compagno, amb una forta canonada des de fora l'àrea, retallaria distàncies, però Àlex Josep i de nou Salvador signarien el 6-1 definitiu a favor dels de Sant Sadurní. El Noia Freixenet arriba en plena ratxa a l'aturada per l'Europeu i els de Sant Sadurní no tornaran a l'hoquei lliga fins l'últim cap de setmana de novembre, quan disputaran la novena jornada a la pista del Barça.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45 i el Penedès en xarxa. Obrim ara l'agenda al detall, acostant-vos un parell de propostes que podeu viure durant aquests dies a les nostres comarques. La primera és la marxa cicloturista solidària a benefici de l'entitat KTL. S'ha programat aquest diumenge amb sortida i arribada des de Moja i un recorregut que inclou el pas per Sant Sadurní, Sant Jaume dels Domenys i Torrelles de Foix. La prova l'organitza el Club Ciclista Catalunya-Barcelona. El nostre company, Raimon de Cara, de Canal 20, ha pogut parlar amb el seu president, Josep Beltran. Bon dia de nou, Raimon.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Ciclisme i solidaritat es donen la mà aquest diumenge a la nostra comarca amb una activitat que té el seu epicentre a Olèrdola. Gràcies al Club Ciclista Catalunya-Barcelona s'organitza la marxa cicloturista solidària per l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. I porta per títol aquest esdeveniment Bicicat ELA, així l'han batejat, amb el propòsit de sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat de seguir investigant per combatre aquesta malaltia de l'esclerosi lateral amiotròfica. Tots els ingressos que es puguin obtenir a través de les inscripcions es destinen a l'entitat Cat ELA, amb implantació a la comarca de l'Alt Penedès. La marxa cicloturista té un recorregut d'aproximadament 115 quilòmetres, surt des de davant de l'escola Circe i també serà el punt d'arribada. La sortida s'ha fixat a 8:45 del matí, amb un desnivell acumulat que arribarà a ser de gairebé 1.300 metres i el recorregut passarà per Sant Jaume dels Domenys, per Torrelles i per Sant Sadurní. També hi haurà un espai destacat pel ciclisme de promoció, perquè també s'han previst proves per corredors a partir dels 5 anys i fins als 16 en un circuit habilitat a l'entorn de la mateixa escola Circell de Moja. Nosaltres hem pogut conversar amb el president del Club Ciclista Catalunya-Barcelona, en Josep Beltran, que ens situava que l'antecedent d'aquesta prova solidària cicloturista van ser els preparatius de la segona edició de la Volta Ciclista al Penedès, que finalment es va haver de suspendre per motius de la pandèmia. El mateix Josep Beltran ens explicava que llavors existia el compromís de difondre l'activitat d'aquesta entitat Catela i ara han volgut reconduir aquell compromís oferint aquesta marxa solidària per aquest diumenge.
Degut a les necessitats de la pandèmia, suspendre, la cancel·lar l'edició de la segona edició de la Volta al Penedès, hi havia un compromís amb l'associació de Catela per poder-hi donar difusió i que la gent conegués la feina que estan fent, vam reconduir-ho a fer aquesta marxa cicloturista per poder divulgar i col·laborar amb l'associació aquesta per recollir fons per la investigació de l'enfermetat.
Qui podrà participar-hi?
Tothom. Vull dir, qualsevol persona de qualsevol edat a partir de 5 anys, perquè fem també el que és la bicicletela infantil, que és, tal com dic, per nens i per nenes de 5 anys fins a 16. I després dels adults, a partir de 17, ja podran fer la marxa purament dita, val? Que té un recorregut per les poblacions que tenien que ser sortides i arribades de l'edició de la Volta, de la segona edició, com són Sant Jaume dels Domenys, Torrelles de Foix i Sant Sadurní. Aquestes seran els punts d'aturada, conjuntament amb Moja, per suposat que serà la sortida i l'arribada, els punts de trobada de la marxa aquesta, el recorregut aquest que farem.
És una marxa cicloturista que preveu reunir a un centenar de participants, entre els quals hi haurà la presència d'exciclistes professionals. Segurament als aficionats els hi sonarà aquests noms, com Miquel Àngel Iglesias o l'Àngel Edo. Ens ho explicava el mateix president del Club Ciclista Catalunya-Barcelona, Josep Beltran.
La previsió, calculem que serem sobre un centenar. Vull dir que la veritat és que, aquí hem de reconèixer que hem fet una petita errada, que ha sigut que no havíem comptat que el dia 1 era festiu i aleshores això la gent agafa un cap de setmana llarg i això ens ha marcat una mica la participació. Però bé, és una anècdota. Sí que és veritat que vindran 12 exprofessionals dels anys 80, vull dir, entre ells està Miquel Àngel Iglesias, l'Àngel Ledo, el Jaume Vilamajor. Una representació molt nutrida, el Salvador Gálvez, ja et dic que no em vull deixar ningú de nombrar perquè és difícil recordar-los també tots. Últimament, justament abans d'ahir, es va apuntar també a l'Alberto Rosada, que era un gregari del Contador, vull dir que va estar molts anys al costat d'ell, per tant, la gent i els nens es podran fer fotos al costat d'exprofessionals i poder gaudir de la festa. Més que res, és una festa per intentar també recollir fons per l'associació de Catela.
Més enllà d'aquest contingut solidari, Bicicatela també vol ser una manera de difondre i de promocionar el ciclisme entre els infants i joves de la nostra comarca. Una bona oportunitat per prendre contacte amb el ciclisme. La primera de les proves serà la de categoria cadet en aquest àmbit de les curses de promoció per joves de 15 i 16 anys, a les 9 la sortida, i hauran de fer 30 voltes en un circuit d'un quilòmetre. A 11:15 tocarà el torn de la categoria infantil de 13 i 14 anys. En aquest cas hauran de fer 19 voltes. Els alevins d'11 i 12 anys hauran de completar fins a 9 voltes i sortiran a 11:15. I en la categoria de principiants, que agrupa corredors i corredores dels 9 i 10 anys, s'han previst 4 voltes i sortiran a 1:15. Els benjamins de 7 i 8 anys faran 2 voltes i la sortida s'ha fixat a 12:15, mentre que la darrera cursa serà la dels més petitons, els prebenjamins de 5 i 6 anys, que hauran de fer una volta al circuit a partir, en aquest cas, de 1:10. En totes les categories de promoció, els participants realitzaran una primera volta de reconeixement, una volta prèvia neutralitzada darrere d'un corredor, i després es farà la sortida en la modalitat de sortida parada. Josep Beltran animava els escolars de la comarca, no només els de les escoles d'Olèrdola, nois i noies, a participar en aquestes proves de categoria de promoció del Bicicatela.
Que animo sobretot a tots els nens i nenes de les escoles de tota la comarca, concretament de les també especialment pues, a les escoles de les poblacions que farem aturades, com repeteixo que serà Moja, o sigui Olèrdola, perquè també està Sant Pere Molanta, l'escola de Sant Pere Molanta, llavors també els de Sant Germà dels Domenys, Sant Sadurní,
I Torrelles de Foix.
Torrelles de Foix, vull dir que, bueno, que si volen saber el que és l'esport del ciclisme, iniciar-se i poder-se fer, ja dic, les fotografies amb aquests exprofessionals, i si més no, que provin un altre esport que no siguin tot de pilotes, que dic jo sempre.
L'esdeveniment també comptarà a partir de 12:15 del migdia amb l'actuació de la colla castellera de la jove dels xiquets de Vilafranca, i en acabar la prova també hi haurà un dinar de germanor. Més informació es pot trobar a la web del Club Ciclista Catalunya-Barcelona.
Dos minuts i arribarem a 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ens porta fins a la capital del Cava, on demà es durà a terme un taller sobre com reduir el cost de la factura elèctrica. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, molt bon dia i explica'ns.
Bon dia, doncs, com bé dius, demà a partir de 6:45 de la tarda el Centre Cultural de Sant Sadurní acollirà aquest taller que impartirà Jordi Casas, que és justament el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Justament, un taller aquest, com reduir el cost de la factura elèctrica, que està a l'ordre del dia. Segurament aquest encariment del preu de l'energia elèctrica és, sens dubte, un dels temes que es posa sobre la taula en totes les famílies, en totes les tertúlies de bar entre amics, una pujada que suposa un increment desproporcionat, sobretot si el comparem respecte a la factura d'ara fa un any.
Sí, correcte. Hi ha hagut canvis estructurals importants amb la contractació i això que ha suposat, doncs, un increment doncs, molt important. També s'ha de dir que no només ho veig a causes d'aquests canvis. Estem en un moment que bueno, de fet, a les notícies hi ha un constant informació sobre això, no? Que els preus de les emissions de CO2 estan pels núvols, o el preu del gas, però això són aspectes macroeconòmics que poca cosa hi podem fer, però en canvi, tot aquest canvi que hi ha hagut a nivell normatiu de la contractació, això sí que és important perquè ens afecta a tots, tant a petits usuaris com a grans industrials, i ha suposat doncs, un canvi important. I, per tant, estem en un terreny relativament desconegut que val la pena conèixer i profunditzar una mica per veure fins a quin punt nosaltres sí que podem actuar i com podem reduir doncs, aquests costos.
Ara parlaves d'alguns dels motius d'aquest encariment de la factura elèctrica que al final es tradueix a les butxaques, òbviament, de totes les persones. Segurament un dels dubtes, aquests horaris, les hores valls, aquests horaris més econòmics i aquests horaris que també, segons sembla, van variant.
Sí, 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 correcte. De fet, és això que dèiem, no? Hi ha una part macroeconòmica mundial que aquí no hi podem fer res, però en canvi aquestes altres coses sí que podem fer nosaltres. Si nosaltres tenim capacitat de moure consums nostres a horaris que econòmicament és més factible o més favorable, evidentment davant del mateix consum pagarem menys, que de fet és una mica el que busquem amb això, no? Que quan ens arriba la factura final de mes tots veiem que és desproporcionada, no? Que dius, ostres, però si ja fa poc pagava menys que això, no? I com pot ser ara si tampoc no he gastat de més? Doncs segurament també és això, aquest desconeixement d'aquests nous horaris que cal, doncs, mica en mica anar-ho integrant a la nostra forma de moure'ns el dia a dia per, precisament, davant un consum igual, doncs fer-ho en trams horaris que són més favorables i econòmicament, doncs, més beneficiosos per nosaltres.
Si et sembla, recordem una miqueta quins són aquests horaris per la gent que ens estigui seguint, que segurament els hi han dit 200 vegades, doncs nosaltres la recordem unes 201 vegades, perquè sempre va bé saber quin és l'horari millor per posar rentadores, per fer planxes i sobretot per fer totes aquelles activitats que al final podem moure, perquè sempre hi ha tot un seguit d'activitats que durant el dia no les podem canviar d'horari, però sí que hi ha moltes que les podem adaptar.
Correcte. Sí, precisament abans la tarificació que teníem, una persona podia triar si volia discriminació horària, que aquesta discriminació horària el que vol dir són aquests períodes més favorables que altres, o també podia tenir que durant tot el dia tingués el mateix preu. Llavors, en aquest cas, no era molt significatiu que posés la rentadora, com aquell que diu a les 12 de la nit, o 12 del migdia, o 5 de la tarda. Però ara aquests canvis sí que ens obliga, doncs, a haver-hi això. També s'ha de dir una cosa, que a nivell domèstic teníem dues possibilitats de contractació. Pots tenir una en lliure mercat, que vol dir que qualsevol companyia et pot fer una oferta, i pots tenir una característica de contractació que el preu sigui unitari a totes les hores del dia. O, si no, també pots estar a preu voluntari o petit consumidor, que és el que habitualment, doncs, estem majoritàriament tothom, que aquí sí que hi ha aquesta tarificació segons les hores. Llavors, aquestes hores, però per defecte, a l'hora de la veritat, ens morien sempre sobre aquestes horaris. Seria que els dissabtes, diumenges i festius, tot és hora vall. Hora vall vol dir que és l'hora més econòmica. En canvi, de dilluns a divendres, aquestes hores vall o més econòmiques es mouen a la franja de la nit, de les 12 fins a les 7. És un horari una mica, com podem veure, una mica conflictiu, per depèn de quines activitats, no? I a més si ens movem en un àmbit domèstic, però és la realitat. Llavors jo diria les hores pla, que serien de 8 a 10 i de 2 a 5, això seria les hores així diurnes, i de nocturn de 10 a les 24, vull dir, a les 12 de la nit. No? Per tant, estaríem fent una repartició de 8 i 9, de 14 fins a 17 i de 22 a 23. I finalment les hores punta,
Digues.
Finalment, les hores punta, que són les més cares, van de 10 a 1, de 10 a 2, perdó, i de 6 a 10. Per tant, veiem que les hores puntes ens toquen una mica de ple quan hi ha més activitat, no? A nivell de casa, no? Vull dir, de 10 a 2, si s'ha de fer un dinar, si s'ha de fer qualsevol cosa, ens toca de ple, i el mateix passa més o menys a la franja de nit, no? De 6 a 10 del vespre passa el mateix. I això és una mica el hàndicap que tenim, no? Que tots tenim de cuinar, això no podem pas evitar-ho, però, per altra banda, tenim possibilitat de moure consums que sí que tenim capacitat de moure-ho. Posar una rentadora, posar el tema de la planxa, el tema dels rentaplats, totes aquestes coses permeten moure-ho a horari que és més factible. Llavors es tracta una mica de conèixer aquests aspectes i saber-ho integrar dins el nostre dia a dia, perquè davant d'un mateix consum aconseguir, doncs, que el preu sigui més econòmic.
Jordi, segurament la pregunta del miler, la que els nostres oients es deuen estar fent, és si ens pots apropar tips, consells per aconseguir una factura el més econòmica possible. Sabrem que, òbviament, no serà la factura que pagàvem fa un any, perquè, com bé dèiem abans, s'ha multiplicat en escreix a aquesta factura de l'energia elèctrica, però si la podem reduir tot el que sigui possible, doncs benvingut sigui.
I tant, sí, sí. De fet, la Comissió Nacional de Mercat i Competència, que és l'òrgan estatal que més o menys ha defensat i ha motivat aquest canvi, no?, a nivell tècnic, comenten que realment el que es pretén amb aquests canvis és empoderar les persones sobre la gestió energètica. És a dir, dins el moviment de la transició energètica que ens estem movent a nivell europeu i a nivell de països i els diferents governs, es necessita que la gent tingui responsabilitat amb el seu consum. Llavors, el que es produeix en aquests canvis és que si nosaltres consumim igual que fèiem abans, igual que fèiem un any, com comentes, pagarem més. Ara bé, si nosaltres tenim capacitat d'analitzar una mica els nostres consums, de reduir, coneixent-nos com actuem, i inclús llavors molt tenir els horaris, doncs podem rebaixar-ho. I per aquí passa una mica la cosa. Si jo em quedo amb els braços creuats i faig completament el mateix, pagaré més. Si pel contrari, analitzo, miro una mica com funciono, aquí tenim les capacitats que tenim per poder abaixar aquest consum. El primer, i potser més senzill, és senzillament moure els horaris, el que ja hem dit, no? Una rentadora. Sabem que el dissabte, el diumenge i festius són la franja horària més barata, això incentiva que en comptes de posar una rentadora com aquell que diu a les 7 del vespre, doncs ara ens sortirà molt més car que no si, per exemple, el fiquem el dissabte. Vol dir que això hem de canviar el nostre sistema de vida? No, ni molt menys. Vull dir, nosaltres tenim, tothom té el seu dia a dia, tothom treballa, tothom fa tot el que li correspon segons els seus horaris i tampoc no podem canviar, però sí que el que podem fer és adequar alguns consums que ens ho permeten. Llavors, potser aquesta és la feina més senzilla que podem fer. Per altra banda, també s'incentiva una mica el que hem dit. Si nosaltres hem de canviar un electrodomèstic i que veiem que un electrodomèstic és més eficient que un altre, vol dir que gastarà menys, per tant, bé, es tracta de veure que val la pena canviar tots els electrodomèstics ara. Doncs no crec que surti de compte. Però si veiem de canviar això, sí que surt de compte doncs, anar a buscar un electrodomèstic més eficient energèticament. El mateix amb l'enllumenat. Els LEDs ara ja tots els coneixem. Vol dir que hem de ficar tot el cas als LEDs? No, però si resulta que se'ns fon el llum de la cuina, doncs no deixa ser una mala idea de dir, ostres, ja com vol aquest, així és el LED com voldria. I amb LED automàticament gastem la meitat del que gastaríem amb un fluorescent normal. Què vol dir això? Que les accions que podem fer, per una banda, és equips més eficients, que gasten energèticament menys, i per altra banda també tenir una gestió dels consums en horaris que són, doncs això, més beneficiosos econòmicament.
Jordi, ara parlaves d'aquests horaris per ser més beneficiosos, però segurament una de les preocupacions actuals que hi ha, tenint en compte que també s'ha anunciat la pujada del gas, ara que arriba l'hivern, arriba el fred, enxufem calefaccions i la pujada encara es notarà molt més, tenint en compte que costa, òbviament, una calefacció de casa segurament la tenim, si és de gas durant tot el dia encesa, si és elèctrica podem anar pujant i baixant, però bàsicament durant bona part del dia estan enxufats aquests aparells.
Sí, sí, sí. I és que és això, vull dir, realment aquest canvi no... els mòbils que s'han tret, més o menys, tothom presenta, se li presenta doncs, un encariment general de la factura. I és el que dèiem, si fem el mateix que fèiem abans, pagarem més. També ja té a veure això que hem dit, no? Els condicionants macroeconòmics que ens estem movent d'un encariment global, no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu i a nivell mundial, dels components de la factura, que és que no hi podem fer res. Llavors, és una realitat. Què ens pot passar? Que dintre d'un any aquests preus siguin menors i, per tant, el cost sigui inferior. Però el que són bons hàbits amb la gestió energètica mai restaran, sempre sumarà, sempre aconseguirem que tinguem menys consum i a partir de menys consum doncs pagar menys. Si el panorama és molt desfavorable com ara, doncs benvingut sigui, però quan sigui favorable també seran coses que seran beneficioses. En tema de calefacció és complicat, perquè el confort tèrmic és una cosa que no sé com dir-ho, igual que, per exemple, encendre més llums o menys, a vegades depèn una mica de la consciència de cada persona a nivell energètic, sí que és cert que la calefacció és una cosa doncs, que si estàs en un lloc que estàs a 10 graus, tens fred i has d'engegar la calefacció sí o sí. Llavors sí que és una cosa una mica un hàndicap. I en aquest cas, poca cosa s'hi pot fer, perquè la demanda tèrmica que necessites doncs, serà la que es necessiti. Tot i això, sí que permet jugar una mica, doncs, aprofitar aspectes de per exemple, el que es diu habitualment, Si tenim en compte que, per exemple, a fora potser estem a 10 graus i és a les 8 del matí i volem airejar una mica la casa, no tinguem les finestres obertes durant una hora. Feu els just els 5 minuts per renovar una mica l'aire i ja tanquem. I és millor fer-ho a les 8 del matí o al migdia? Doncs lògicament al migdia, perquè al migdia, en comptes d'estar a 10 graus, estarem a 18. Per tant, l'entrada d'aire fred serà diferent. Llavors es tracta de jugar una mica amb aquests coneixements que hem sabut de tota la vida, no? Que ens transmetien els avis, no? De per exemple, si és l'estiu i fa molta calor, no obris a la finestra a les 4 de la tarda, perquè entrarà més calor que res més. I es tracta d'aplicar una mica aquest sentit comú, no? De dir, si has d'airejar i és hivern, doncs millor que ho facis amb hores, per exemple, de cap al migdia, que sigui només 5 minutets. Llavors, intentar aprofitar la llum natural, no? D'obrir persianes, etc. Però a l'hora, la veritat, sí que és cert que davant d'un encariment de preus és molt difícil competir i fer coses. Sempre pots aconseguir abaratir d'alguna manera, però la realitat és que el confort tèrmic el necessites. Llavors, és obligat, com aquell que diu, fer servir la calefacció o l'aire condicionat si és a l'època d'estiu, i el que es tracta és, doncs, senzillament actuar amb mesura. No és qüestió que, com que és l'hivern, anar amb màniga curta dins de casa, ni a l'estiu anar amb màniga llarga, perquè resulta que tenim l'aire condicionat tan fred que bé, que hem d'anar abrigat i tot, no? Es tracta sobretot d'això, ser racionals, aplicar el sentit comú, i amb aquestes petites cosetes, doncs, sempre ajuda precisament això, a disminuir el consum i, per tant, que el cost nostre sigui inferior.
Jordi, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Bon dia.
Molt ràpid, perquè se'ns esgota el temps. Heu fet càlculs de l'increment que suposarà aquest augment de tarifes així que comencem a posar calefaccions?
És que fa molt mal fer, perquè realment la forma d'actuar de cada persona és diferent. Llavors, què vol dir? Que una persona pot tenir un consum mig al mes de 200 kW i un altre de 500. Llavors, clar, el preu pot variar totalment. Alguns números que s'han fet en plan així a l'engran i tenint en compte que cada cas és particular, pot suposar un increment que pot ser potser del 20%. En alguns casos pot ser el 50% inclús, i altres potser el 0%. Depèn de la capacitat que tingui cada persona precisament per actuar i reduir aquests costos.
Déu-n'hi-do. Gràcies per acompanyar-nos avui i t'escoltem demà al Centre Cultural de Sant Sadurní.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure.
Adéu.
Acabem aquí aquest dimecres 27 d'octubre al Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi i demà hi tornem. Adéu-siau. Des de...